A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I després farem marxa enrere en el temps, però potser val la pena, com que en el seu dia en va parlar tothom. No sabem si en Frederic ens en pot parlar també. Frederic Montornès, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En Frederic ha vist els museus?
Els museus, sí, he vist uns quants museus.
Després de reformats, els museus de Sitges?
Els he vist, i tant que els he vist.
I què tal?
Una meravella, la veritat és que són fantàstics. No, una nova potent, hi ha una col·lecció extraordinària que es pot veure d'una manera fantàstica i bé, això obre la via i la possibilitat de fer una quantitat de coses impressionant que fins ara era pràcticament impossible, possiblement, no?
Havia tingut l'oportunitat amb Frederic Montornès de seguir més o menys aquesta, no sé si dir, aquesta controvèrsia general sobre el procés de reforma dels museus?
La vaig seguir una mica així de refiló, tampoc d'una manera molt, molt insistent o continuada. Mm-hmm. Anava sentint coses, anava escoltant coses, però tampoc les seguia massa.
Aquestes coses passen pel món? Dins dels àmbits dels museus, aquestes, no sé si dir, petites controvèrsies o...
Passen sovint, perquè totes les decisions que es prenen no sempre són del gust de tothom. Aleshores, és normal que hi hagi qui estigui en contra de les decisions que es prenen per part dels, diguem, dels que no estan, diguem, dels contrincants, no? Mm-hmm. Això és normal, això sempre passa.
Aquesta història, la història professional d'en Frederic Montornès, comença quan acaba la carrera?
Exacte.
De?
Història de l'art.
Història de l'art. Estem parlant de?
De l'any 88 o així, 88-89 és quan acabo la carrera.
Sí. D'acord. En aquell moment, òbviament, exposicions se'n feien.
Exacte.
El ressò de les exposicions també era important.
Exacte.
No tan, òbviament, mediàtic com ho pot ser ara a través de tots els canals de comunicació, a bots i per a bé.
No.
Però segurament tampoc, diguem-ne, s'esveia tot entre tanta informació diversa i les coses importants deixàvem segurament més petjada en el temps, no?
Bueno, diguem que la petjada que deixaven, sobretot el que eren exposicions i concretament d'art contemporani, que és el terreny que més amb el que treballo, diguem que tot el que passava sí que quedava imprès als diaris quan en aquell moment, perquè en aquell moment, diguem, el que era la crítica d'art sí que tenia
un pes
específic i un espai destacat dintre el que era la premsa escrita, de manera que era possible seguir en premsa el que passava, i era pràcticament, llevat dels catàlegs, evidentment, que apareixien que estaven a les biblioteques o de les revistes que també es podien comprar un, perquè recordem que era una època en la que encara no hi havia internet, o l'internet no estava per res tan difós com ara, sinó que era una altra manera la que se'ns brindava per tenir accés a aquesta informació, doncs, clar, eren les úniques, pràcticament les úniques vies possibles d'accedir a això. No?
En aquest moment, en Frederic es pensava que es dedicaria a això?
Per res.
O era una d'aquelles carreres ja d'entrada que dius, mira, faràs això i vés a saber si acabaràs a la docència o vés a saber què acabaràs fent.
Bueno, d'entrada, com una carrera no s'entenia en aquella època. I era difícil saber què faria un quan acabava la carrera de Història de l'Art que no fos la docència. De manera que l'únic clar que tenia jo quan vaig acabar la carrera va ser que precisament la docència era el que no volia fer. Aleshores em vaig passar pràcticament com un any fent feines que no tenien res a veure amb la carrera que havia estudiat, fins que va arribar a les meves mans una revista que es deia Làpid, que era de molt, molt específica d'art contemporani, en la que es parlava d'uns cursos que es feien d'intermediaris en art contemporani, que és com es deia en aquella època, a França. Jo, com havia estudiat francès als escolapis i m'havia examinat, a més, el Liceu francès i, bueno, controlava...
D'aquella època en què el francès encara era l'idioma de capçalera, eh?
Exacte.
En el món de l'art encara ho és?
No, és l'anglès, sobretot.
És l'anglès, eh?
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
Però a partir de tot aquest vaja, diríem, entourage francès...
Sí, vaig postular per entrar en aquest lloc i bé, vaig tenir la immensa fortuna de poder ser seleccionat entre un bon nombre de candidats europeus i al final vam quedar 7. I això era a Grenoble, en un centre d'art contemporani que era molt curiós perquè formava part, és a dir, Jacques Lang, com a ministre de Cultura de l'època, a finals dels 80, a França, el que va fer va ser va posar en pràctica una política de descentralització de tot el que eren les grans infraestructures culturals del país.
Estranyament,
i d'una manera molt bona, molt ben feta i molt continuada, que això és el que és molt difícil. Uh-huh. Engegar coses sempre és bastant fàcil. El problema és mantenir-les moltes vegades, no?
Perquè França és centralista de mena.
Molt centralista.
De mena, eh?
De tota manera, en cada una de les regions sempre hi ha les institucions culturals o d'altre tipus, sempre són molt fortes, molt punyents i molt interessants. I precisament una d'aquestes actuacions del Jacques Lang consistia en crear centres d'art arreu del país, centralitzats bàsicament en ciutats importants de cada una de les regions, i es va trobar amb un problema, que és que no hi havia gent prou preparada per dirigir aquests centres. Aleshores va decidir que en un d'aquests centres, o es va decidir que en un d'aquests centres acollís el que seria el que s'anomenava l'école, que encara segueix existint, sí. L'école du magasin, i que era precisament per formar futurs directors de museus o centres d'art, en aquest cas sobretot centres d'art.
D'acord. Sonava, no sé si dir, molt ambiciós en aquell moment. Vaig a participar d'un curs que... Bueno, té com a objectiu sortir d'aquí i poder-me presentar a algun lloc que...
Ambiciós sonava, com a mínim per mi mateix, la que sonava era la possibilitat d'accedir o de tenir coneixement o de saber de com em podia dedicar o com podia exercir la meva carrera d'una altra manera que no fos la docència i que no fos la crítica d'art, perquè la crítica d'art en aquell moment, escrit, em refereixo, sí. També m'impressionava bastant. Llavors,
i tenia uns noms molt consolidats també, no?
Tenia uns noms molt consolidats, utilitzaven uns termes i una terminologia bastant difícil d'entendre. Jo veia que mai seria capaç de perquè creia o perquè pensava o perquè es pensa un cas d'emular el que han fet els teus antecessors. I bé, has de tenir en compte el que han fet, però tu pots dir qualsevol cosa també després, no? Sempre i quan tinguis una mica de sentit. Però bueno, en aquella època a mi no em passava tot això, però en canvi veia més factible o m'interessava molt més el que podia ser el treball directe amb l'artista, que és per això que vaig anar allà.
Ahà, fem un parèntesi aquí, quan parlàvem de conceptes, té un punt d'esnob el món de l'art?
No. Tinc una amiga que és artista, que es diu Dora García, i ella diu sempre que l'art és elitista, però només una... No, l'art no és elitista, però només una èlit ho sap. El que vol dir que està a l'abast de tothom, el que, com en totes les coses, qui s'hi acosta ha de saber que s'acosta a l'art i no pensar-se que s'està acostant a una cosa que és el que el pot donar peu al titular meu, que és que tot s'hi atreveix. És a dir, jo no gosaria menysprear els físics pel fet de dedicar-se a la física. Jo no entenc absolutament res de física, però no els menysprearia en absolut, com tampoc menysprearia ningú que fa periodisme ni ningú que fa matemàtiques pel fet de desconèixer aquest camp. Passa el mateix amb l'art. Amb l'art, és a dir, si no hi entens, bueno, molt bé, tens tot el dret a averiguar. En tot cas, el que no crec que és correcte és carregar-se perquè et creguis que t'estan insultant, t'estan menyspreant, no t'estan fent res. És dir, gent que està expressant-se amb un llenguatge que, si en tu t'interessa, hi podràs arribar, i si no t'interessa, no passa absolutament res.
Amb l'art contemporani es viu d'una forma més palesa, això?
Amb l'art contemporani és més difícil, perquè inclús els que ens hi dediquem és bastant difícil d'entendre moltes vegades per què passen les coses, no?
Cal entendre'l?
No cal entendre's. El que sí que cal és deixar que es deixi dir. I ser el suficientment obert o estar el suficientment obert com per escoltar el que et pot estar dient en algun moment. Això pot sonar una mica críptic o una mica estrany. A veure, podria ser... Però jo porto 30 anys dedicant-me a això i la veritat és que encara segueixo escoltant moltes coses molt interessants.
Som més capaços d'entendre ara que fa 30 anys enrere el llenguatge, si es pot dir d'aquesta manera, de l'art contemporani o de l'art no figuratiu?
Jo crec que és exactament el mateix. El que hi ha són moltes més vies d'accés, perquè si abans et deia que només era cas, pràcticament només a través de les revistes especialitzades o de la premsa escrita, avui a través d'internet l'accés a la informació al voltant de l'art contemporani o de qualsevol cosa és enorme, amb la qual cosa, si t'interessa, t'hi poses i trobes moltes vies per accedir. Sempre i quan t'interessa, això és el que dic sempre. T'ha d'interessar, si no t'interessa, no passa res.
En canvi, potser no ens pot interessar el món de l'art i valoritzen més Velázquez o Goya que jo que sé, que Mondrian, per exemple?
El tenim més assumit, possiblement, no? És menys, posa menys problemes, és una, un llenguatge que ens resulta familiar, amable, interessant, però té moltes coses al darrere també, és a dir, val, Velázquez és una cosa, és el que veiem, però també hi ha tota una sèrie d'elements, de símbols que hi ha al darrere d'aquest quadre que possiblement molta gent, la major part de gent desconeix, i no per això s'ho carreguen. Però per què no s'ho carreguen? Doncs perquè els entra pels ulls, doncs molt bé.
Que hem banalitzat una mica les coses?
No, jo no diria que hem, no, banalitzat, no. No crec que no va per aquí la cosa, no.
D'acord. Estàvem a Grenoble?
Sí. Estàvem a Grenoble i allà vaig fer un curs de comissariat, que es deia comissariat perquè ve del terme, en francès ve del terme comissió, tot i que, com abans estàvem comentant, possiblement el tema de cura, el tema anglosaxó és possiblement més adequat, no? Pel tipus de pràctica, com a mínim a la que em dedico jo, que és tenir cura, que és curador, no? Allà vaig fer un curs d'un any, diguem que la finalitat d'aquest curs era, com he dit abans també, formar futurs directors de museus, de centres d'art. Una part del curs, l'última part del curs, consistia en un estatge de 3 mesos en un centre, de manera que si l'experiència havia estat el suficientment bona, és possible que el propi centre et contractés una vegada acabat. Uh-huh. Quan jo vaig, per diverses raons, jo no vaig poder fer aquest últim curs. El meu plantejament era completament diferent, perquè en lloc d'anar amb centres d'art, el que volia era visitar i conèixer de fons el que eren les col·leccions d'art contemporani que estaven als bancs suïssos, i no va ser possible per moltes raons. Però el que sí que vaig tenir clar des del principi, inclús quan vaig arribar allà dintre, és que jo no volia treballar a l'estranger, jo volia treballar aquí, perquè realment creia que era aquí on s'havien de fer coses, i on crec que encara s'han de fer moltes coses i on es poden fer moltes coses. No és perquè el de fora, el que hi ha fora, no m'interessi, ni molt menys, sinó que penso que, bueno, que si no ho fem els d'aquí, què farem? Qui ho farà?
Això és gairebé una convicció personal, però ens ho posa molt bé en Frederic. Què hi ha a fora? I quina sensació va tenir d'aquesta experiència de l'any, a part que bona, segur, sobre maneres d'entendre les coses, de fer, en fi?
El que vaig entendre, o el que vaig veure, o el que vaig notar, sobretot, va ser que és el que he dit abans, és a dir, van engegar un projecte, Jack Lang, van engegar un projecte molt interessant, però és que el que encara era més interessant era com mantenien aquest projecte. I aquest nivell de convicció al voltant de projectes que es posen en marxa i que deixen que funcionin, que funcionin per ells mateixos i que evolucionin...
És a dir, aquella paciència en tenir...
Tenir paciència, sí. S'ha de tenir paciència. Aquí no tenim paciència absolutament per res. I no només això, sinó que quan s'acaben les coses, en lloc d'aprofitar, en política estem cansats de veure aquestes dinàmiques, no? En lloc d'aprofitar el bo que han deixat els anteriors, fem tàbula rasa, ens ho carreguem absolutament tot i comencem de zero. I això és una despesa enorme d'energia, de diners i de tot plegat que no es du enlloc. Aleshores, el que vaig veure allà i el que vaig percebre allà va ser precisament això, no? És a dir, van engegar un projecte, el van mantenir i encara el mantenen. És a dir, jo vaig estar allà l'any 89, era la tercera sessió, el tercer any que es feia. Estem al 2016, encara s'està fent. Vol dir que i això és una cosa molt difícil. Però
vol dir
difícil.
Que es tenien uns fonaments absolutament... consolidats des del punt de vista de projectes.
Sí. El que passa que ara, diguem, la finalitat ja no és la mateixa, és a dir, centres d'art ja estan muntats, ja funcionen, el que ara, bueno, doncs després de les centres d'art va arribar l'època de les biennals, hi havia biennals arreu del món, per això també feien falta comissaris, i a partir d'aquí és on es va començar, d'alguna manera, a donar a conèixer o a aquesta professió, que si abans o quan jo estava estudiant a la facultat entenia que era com una vessant derivada del que podria ser la crítica d'art, mica en mica s'ha anat constituint com a professió en si mateixa i s'imparteixen màsters i cursos específics d'una professió que jo l'entenc. Em diràs que és una bajanada, possiblement és el que passa amb totes les coses, no? Però que és sobre la pràctica que es fa, de manera que bé, tu pots tenir uns certs coneixements, però té molt de, o com jo l'entenc, té una part creativa molt important i que això, per molt que estudis, és bastant, bastant difícil.
Una part creativa que es té o no es té?
És una part creativa...
Per si hi ha intangibles que... aquí, eh? Si hi ha, si sí. Allò de dir, bé, hi ha coses que no podem quantificar.
Sí, les són... té, però es pot alimentar. És a dir, si no la tens, sí que pots fer aquest tipus de tasca. El que passa que també hi ha moltes vessants, és a dir, hi ha una vessant com més d'investigació. Estem cansats també de veure exposicions que es basen sobre material documental. Això, diguem, requereix d'un altre procés de treball, si vols, no? Creatiu també, però sobretot d'investigació en arxius, amb la qual és una altra dinàmica. Jo entenc la meva tasca o possiblement el tipus d'exposicions que faig més en termes de creació i d'obres en si mateixes, pràcticament. Mm-hmm. No?
En Frederic torna de Grenoble i cap aquí?
Sí, torno de Grenoble cap aquí.
Aquí vivim la febre preolímpica.
Sí, exacte.
En aquell moment.
Encara no era el moment, encara no havia patat.
Encara sí, no havia patat res, encara.
Torno, estant allà ja... Bé, val a dir que vaig anar allà gràcies, és a dir, jo vaig postular per anar allà, però sí que em vaig beneficiar d'unes beques que donava la Generalitat en aquell moment, que era per beques de creadors culturals per estades a l'estranger. I abans de tornar cap aquí, un mes o dos mesos abans de venir cap aquí, vaig rebre una trucada de la Fundació Joan Miró, que em proposaven de dur a terme un cicle anual d'exposicions a l'Espai 13, que era l'espai que des de l'any 75, que és l'any de la inauguració de la Fundació Miró, Miró va voler que existís dintre de la seva fundació per donar cabuda a tota aquella, a l'obra d'aquells artistes que encara no havien pogut entrar dintre del que era el circuit i que possiblement pel llenguatge, diguem, de caire conceptual que amb el que es movien, doncs era difícil que hi entressin. Aleshores, ell, com a centre d'experimentació d'art contemporani que es defineix la Fundació Joan Miró, volia que dintre del seu espai existís, al centre de la seva fundació existís un espai destinat o dedicat a aquests artistes. I per dirigir, diguem, o per d'alguna manera programar les activitats d'aquest espai, es va crear una fórmula que després es va extendre en altres institucions de Barcelona, que era el comissariat anual. I jo vaig tenir la sort de poder entrar en un d'aquests, i normalment era per un any, i jo, per aquelles raons del món, m'hi vaig quedar tres. I va ser una experiència fantàstica, perquè clar, és que no podia passar res millor.
És que després d'un any... que el sí, truquin sí. Des de la Fundació Miró...
Sí, sí, una cosa extraordinària, i a més, clar, arribes i acabes de fer un any de formació... amb tots els teus dubtes que perquè clar, la situació és completament diferent, és a dir, de cop i volta t'arrisses en un món que desconeixes pràcticament. Mm-hmm. i quan acabes o quan està a punt d'acabar t'estan demanant que posis en pràctica tot allò que has après en aquell any. Això és un luxe, realment un luxe, no?
Mm-hmm. En un edifici que continua sent és estat maravella. I serà
sí. Després he tingut ocasió de fer una altra exposició també a la Fundació Miró al cap d'uns anys a la sala d'exposicions temporals, i bé, el tracte tinc una relació especialment fantàstica amb la Fundació per raons òbvies, no?
En algun moment va pensar en Frederic, com m'agradaria quedar-me a la Fundació Miró?
És una meravella. El que passa que sempre m'ha agradat, o sigui, he disfrutat molt treballant on he treballat, i quan se m'ha plantejat la possibilitat de perllongar, diguem, l'estada en els llocs, en veure que possiblement perillava el que seria la llibertat d'acció, no? En detriment de la comoditat de la poltrona, no he dubtat en cap moment en fugir com fos amb tots els desavantatges que té això. No?
Somriem perquè algú relacionat amb el món de teatre ens deia el mateix. Ens deies que quan, si haig de tenir la sensació de quedar-me aquí, com si, no sé, alguna cosa amb...
Home, la temptació és enorme, perquè clar, de poder disposar d'un sou mensual per viure, haver de buscar-te la vida cada mes per tirar endavant, doncs la veritat és que hi ha pocs que no dubtarien, no? Uh-huh. Jo, per les raons que siguin, ho vaig poder fer d'aquesta manera, i també, entre altres coses, perquè sempre, és a dir, pràcticament des que vaig començar, em anava sortint, és a dir, anava encadenant feines una al darrere l'altra. A nivell de despeses tampoc era enorme, les que tenia jo. Uh-huh. Em podia mantenir perfectament
Què és l'estabilitat en aquest món? Aquest concepte del qual en parlem tant en el món laboral, de l'estabilitat, i fins a quin punt un ha de tenir la convicció personal de en fi, si li agrada viure la vida així, assumir també que poden passar períodes en què, en fi, tot es pot posar una mica a la corda fluixa.
Bueno, i ha passat, eh?
Sí?
Ha passat des que abans comentàvem que, diguem, que el terme comissariat, inclús la pràctica del comissariat, no era una cosa molt habitual, de manera que la que en sortia algun, doncs, era fàcil, jo ho vaig viure, això, no? Que tingués feina, que pogués anar encadenant diferents feines. El que ha passat és que, clar, a mesura que s'ha anat, diguem, ampliant l'oferta de formació de comissaris, han anat augmentant el nombre de comissaris, amb la qual han anat augmentant l'oferta, i amb la qual també la diferència de caché, per dir-ho d'alguna manera, sí, que tenen els que comencen i els que portem més anys és substancialment diferent. És a dir, els que comencen, per l'interès que tenen en donar-se a conèixer, són capaços de fer qualsevol cosa per 4 duros. Els que portem ja un temps no ho podem fer. No ens ho podem permetre. Entre altres coses perquè la professió se'n va norris, aleshores. És a dir, hi ha un mínim de s'entén que si ets jove, pots permetre d'alguna manera, mm-hmm, o perquè tothom sap que és la manera d'accedir, diguem, al mercat, però una vegada ja portes un cert temps i en aquest temps has donat a conèixer una manera de fer, de pensar, això té un altre valor.
El mercat s'està aprofitant d'aquesta circumstància?
El mercat sempre se n'aprofita
d'aquesta circumstància,
perquè sempre necessita alimentar-se, i la millor manera d'alimentar-se no és només a través del que poden aportar veus, diguem, més enteses en la matèria, sinó visions absolutament noves, i que són les que d'alguna manera reactiven tots els camps.
Expressava en Frederic Montornès una convicció molt important en l'entorn de la llibertat d'actuació. Qui no té padrins no ho bategen?
Qui no té padrins?
No el bategen, aquesta frase catalana que vol dir bé, si no tens algú que et doni un suport no farà res, o veritablement un es pot plantejar una professió com és aquesta, com moltes altres, en el sentit de dir, no, jo vaig per lliure i a mi se'm valoritzarà per la feina, si no tens contacte, si no tens...
Sí, si no tens padrins i no et bategen, tu et pots batejar i tardaràs temps.
Però ja has d'estar disposat a aguantar aquest temps.
Ja has d'estar disposat. Jo també hi he entès des de sempre, no? I connecto molt bé amb gent igual, no? Que entén i he entès la meva feina com una carrera de fons, és a dir, mai com un sprint. Això vol dir que des del principi pràcticament he sabut que el preu que havia de pagar per segons quines maneres de funcionar, era quin era, i si volia mantenir-ho d'aquesta manera havia de passar per una sèrie de coses que jo he vist companys meus o col·legues meus que en molt menys temps han assolit, diguem, llocs de treball, inclús reconeixement molt més ràpid. A mi és una cosa que mai m'ha tret el son, he vist molt tranquil, no m'ha passat mai res, no he tingut mai cap tipus d'enveja, i cada un ha de ser, és a dir, no és només arribar, també, com he dit abans, no és només posar en marxa les coses, no és només endegar les coses, sinó que és també mantenir les coses, com les mantens. És a dir, si un va molt ràpid en arribar en qualsevol lloc, després has de saber com mantenir-te allà dintre. Bueno, doncs molt, si ho aconsegueixes i és capaç de fer-ho, és extraordinari.
Com en tots els àmbits de la vida, aquest és un món que també depèn molt de la repercussió,
la
feina de cadascú ajuda.
La repercussió ajuda, evidentment.
Vull dir, perquè què va passar després d'aquests 3 anys a la Fundació Miró, que és com haver passat per dir, mira, surto de la Fundació Miró i, evidentment, jo no sóc el mateix que quan vaig entrar,
sí,
perquè he passat per un dels llocs d'aquells que qualsevol posaria en el currículum per raons molt òbvies.
Sí. El que va passar després d'aquests 3 anys de la Fundació Miró és el que molt bé diu un artista que es diu Ignasi Vallí, que diu, ell sempre diu que la primera, la segona o la tercera exposició no són mai difícils de fer, precisament perquè com ets jove, doncs tot se t'obren les portes. El problema ve a partir de la quarta o cinquena, fins que quasi estàs a punt de morir-te, que és quan se't reconeixes aconseguit arribar fins allà. A partir d'aquí va començar, diguem, un treball de fons, de diguem, els 3 primers anys no van ser uns anys bastant frenètics en el sentit de que havia de processar tot el que havia après abans, i no només processar, sinó que posar en pràctica simultàniament, no? el temps que processava, posar en pràctica una professió, i a la que estàs començant a veure o a percebre d'una manera relativament objectiva els resultats d'allò, ja se t'acaba. I a partir d'aquí dius, bueno, i ara què fem, no? Ja et dic, per sort, en aquella època, finals del... Bueno, principis dels 90, no hi havia massa competència i encara vaig poder anar empalmant treballs. Després vaig estar també 2 anys portant la capella de l'antic Hospital de la Santa Creu. Vaig fer exposicions a... Bueno, pues, per Itàlia, per Dinamarca, per França, i bé, bueno, em vaig començar una mica a moure i entendre també, entre altres coses, que perquè també moltes vegades en aquesta professió se sobreentén el que o es dona
per sabut,
que allà, que diguem que el camí o la direcció cap a la que vas és a dirigir o un centre, o dirigir un museu, dirigir...
D'acord.
I és molt difícil entendre que possiblement no és aquesta la teva via o el teu camí. D'acord. I que per què ho has d'acceptar.
És a dir, molt sobreentenen que el camí d'un comissari d'exposició és arribar a ser...
Un director d'un centre d'art o d'un museu, i potser no és aquest, o potser no ho és quan la gent es pensa que tu ho has de ser. I això també és molt difícil, perquè a més de la pressió que té el per un mateix el poder seguir exercint aquesta professió, hi ha la de la pròpia professió mateixa, que et diuen, bueno, si amb aquests anys que portes encara no has fet res, escolta'm, sí que ho he fet, de moment estic seguint, encara hi soc.
D'acord.
M'entens?
Encara estic aprenent.
Exacte.
Jo. Encara.
No, el que passa que sí que el que em va anar molt bé en aquest, o sigui, va haver molt, vaig poder fer bastant i em vaig poder donar a conèixer, i sempre amb uns projectes que real, haig de dir que mai he tingut cap tipus de problemes ni de censura ni de crítica excessiva ni res de tot això, sinó que han estat sempre projectes que han funcionat molt bé i que han tingut molt de ressò. El que sí que és veritat és que davant de la profusió de comissaris que hi ha hagut darrerament, clar, vaig veure, va arribar un moment que em vaig veure que no hi havia pràcticament sortida en aquest. I no només això, sinó que hi havia molts artistes joves que és bàsicament, no, per pròpia naturalesa, diguem, un segment que m'interessa molt periòdicament, no? I regularment seguir, i sempre són diferents, clar que no sabien què havia fet mai. O sigui, perquè clar, no, possiblement molts d'ells ja no havien ni nascut quan jo començava a fer coses, no? I clar, sempre em parlaven de mi o em coneixien de mi per coses que havia fet als anys 90, dic, bueno, ja està bé, vull dir, jo, allò ja fa temps que va passar, què podem fer perquè, o què es pot fer, o què puc fer jo també, no, per una mica actualitzar-me.
Per què passava això? Perquè aquells anys de la Fundació Miró van marcar tant, van convertir-se
molt
en un referent.
I encara ho són, sí, perquè això sortia a l'entrevista precisament a la que es fes d'esment abans.
Sí, aquesta del punt avui, encara es parlava de les exposicions de la Fundació Miró.
Sí, i això és bo, per una banda, però arriba un moment que també és com una lacra. Dius, bé, allò va ser el 89-90, estem al 2015.
Jo he evolucionat molt, he fet moltes altres coses.
He canviat una mica, anem a veure per on aneu. I va ser aleshores quan em vaig posar a escriure un blog i escriure, entre altres coses també, perquè les revistes que escrivia exercint com a crític d'art van anar tancant davant per moltes raons, entre altres la crisi, no? I, però bé, jo seguia amb ganes d'escriure i vaig començar, jo vaig engegar un blog i bueno, el vaig engegar fa un parell d'anys o no, ni així, ni això arriba. I bueno, l'altre dia vaig estar mirant i portava com uns 25.000 visites, no és una borrada.
El blog que s'intitula...
fedemontornès.wordpress.com.
I el nom del blog té alguna cosa a veure?
El nom del blog es diu De Bautizos.
De Bautizos.
I De Bautizos vol dir perquè... ve d'aquí perquè... tinc la mala, i poso entre cometes, costum d'anar a tot arreu. És a dir, durant molt de temps pràcticament no anava enlloc, anava a molt pocs llocs, o si anava de manera anònima, i darrerament vaig a tot arreu, a totes les inauguracions, a totes les exposicions, a tots els museus, on sigui, a conferències. És a dir, és una cosa que m'agrada moltíssim. És a dir, entenc també la meva tasca com una tasca de permanent...
presència, sí.
I presència, òbviament, no? I realment m'interessa. I si bé és cert que hi ha moltes coses que són poc interessants, o que hi ha moltes botades, o que hi ha molta tonteria, hi ha molta bajanada solta por ahí, també hi ha coses molt interessants, i un crec que s'ha d'esforçar en trobar-les, i es troben.
Entre una línia molt fina entre la part social i la part de la convenció social.
Sí.
Suposo que també és difícil trobar la mida justa en tot, no?
Sí, el que passa és que també portes... A mi em costava molt tota aquesta vessant més d'aparença, d'estar... Yeah. Era una cosa que em costava moltíssim. Precisament perquè, diguem, la rèmora aquesta del treball en el passat i no saber en quin lloc estaves ara mateix era molt difícil d'aguantar. Ara mateix no tinc aquest problema. Ara mateix vaig o no vaig als llocs, no tinc absolutament cap problema si i vaig normalment quan estic bé normalment no, per estar malament en els llocs
clar, ja
no hi vaig, quedes a casa i tothom surt beneficiat. però bueno, és important ser-hi i també és important que se sàpiga per què hi ets, no? I d'aquí doncs també en dono bona, crec, en dono idea a través del blog o a través de les preguntes que em fan quan me les fan.
Algunes qüestions molt tòpiques. Digue'm. Una exposició ideal, què ha de tenir?
Una exposició ideal?
Allò que digui, mira, això sí que m'agrada perquè té l'espai, té l'obra, té... Què? Una exposició ideal?
Una exposició ideal és per mi és aquella que això també sonarà un topicasso d'impressió, és aquell que d'alguna manera t'arriba, t'aporta i et desperta en tu les ganes, la necessitat de voler saber alguna cosa més sobre allò. No passa sovint. Hi ha moltes exposicions que passes per davant, entres, surts i no t'ha passat absolutament res. N'hi ha d'altres que t'ha passat això, que no te'ls han adonat i al cap d'un mes, dos mesos, allò està aquí dintre del cap i dius què va passar allà dintre, no? Per això quan et deia que deixa que parlin les coses,
No és un parlar per parlar.
No és un parlar per parlar. I ho dic, també sóc conscient en funció dels anys que porto amb això i possiblement pues, per aquesta capacitat o per aquesta... Bueno, sí, aquesta capacitat de detectar aquestes coses que possiblement un altre no es detectaria, penso que és normal, però és la meva professió. Un adquireix certs tics, no? I detecta coses que li són properes allà on sigui.
A un comissari o a un curador se li pressuposa una exposició que ha de funcionar bé?
Quan un confia en tu o t'encarrega en una exposició, el que menys interessa és que sigui un fracàs i que sigui una mala experiència, de manera que quan algú t'encarrega una exposició o pensen en tu o t'accepten un projecte és perquè han vist de tu alguna cosa, han llegit alguna cosa de tu. Si t'han demanat un projecte, els interessa el projecte que els has presentat, vol dir que ja tenen certes garanties de que allò s'ajustarà al que ells pretenen o esperen que passi. El pringar-la és una cosa possible, molt possible que pugui passar, però això ens passa a tots, en tots els estats de la nostra vida. És bo saber que pot passar.
D'acord, ha passat alguna vegada?
A mi només em va passar una vegada i em va agradar molt que em passés, perquè a la que detecto que hi ha alguna cosa que es pot semblar amb això era de repercussió mínima, però per mi era màxima. A la que detecto que hi ha alguna cosa que s'aproxima a això, ho aniquilo, però amb una facilitat esmosa.
D'acord. No sé si és equivalent o no. Què és millor, una exposició molt popular o una exposició molt influent?
Què és millor? La que és millor és una bona exposició. Perquè si és bona, tindrà les dues coses.
Tindrà les dues coses.
I que una exposició sigui bona, per mi, que quan una exposició és bona, per mi és, primer de tot, és bona per a tots aquells que hi han participat, que han col·laborat en ella, que han aportat alguna cosa, no només a nivell tècnic o de coordinació, sinó inclús d'opinió i d'aportació, diguem, personal al projecte. Després, i per això entenc des dels artistes fins als coordinadors, fins als directors dels centres d'art, del que sigui, i a partir d'aquí, si té repercussió o no, això ja no depèn per res d'aquest nucli d'exposició, depèn dels espectadors, de la manera com en parlin i de la premsa, de la feina que facin. És a dir, tu pots incidir fins a cert punt, però si no aconsegueixes interessar ni la premsa ni els mitjans Bueno, pot passar.
Qui té més clara la feina d'un curador, la institució pública o l'empresa privada?
Els dos tenen clar quina és la tasca del curador. El que passa, el que esperen els dos és bastant diferent.
En quin sentit?
En el sentit de que, en tant en quant un, que és la institució pública, depèn del diner públic per dur a terme una activitat i la seva funció o missió, diguem, és més, diguem, d'obligació pública, l'empresa privada té una part de façana en les activitats que duen a terme, que en la mesura en la que això és important per ells ja es preocuparan que tingui la repercussió que ha de tenir, perquè tots sabem que segons com tractes a la premsa obtens uns resultats uns altres. Aquesta manera de tractar la premsa és bastant més... No et dic que estiguin subornant, et dic que és un tracte diferent i a tots ens agrada que ens tractin bé, és a dir, l'empresa privada tracta d'una manera per aconseguir el que vol, perquè pot fer-ho, perquè no té cap tipus
de condicionant
ètic ni moral ni de cap tipus i va a sac, i en canvi l'institució pública s'ha de mantenir en uns registres doncs que bé, diguem, funcionaran. Si a nivell privat o personal sí que tens bona relació amb la premsa, però bueno, d'altra manera no. Els dos casos tenen, però més que institucions, jo parlaria de les persones que encarreguen, és a dir, el que sí que hi ha
o sigui que al final anem a parar les persones, estiguin
sempre
on estiguin,
estem menys mal,
menys mal. És un consol, sí que
però depèn molt de hi ha gent a l'administració pública que és molt vàlida, que entén, que té una sensibilitat extraordinària, que entén i que detecta perfectament quins són els focus d'interès o els canals de difusió o el que sigui. A l'empresa privada igual, però al revés, hi ha gent que no serveix absolutament per res enlloc, ni a l'empresa privada ni a l'empresa pública, i quan te'ls trobes fa molta basarda.
I te'n trobes.
Sí.
En un minut, què ha passat durant la crisi i de què ha servit la crisi?
La crisi està servint per aguditzar sobretot el que és la imaginació. És a dir, quan hi ha hagut molts diners i quan els diners, diguem, o quan els mitjans públics, els mitjans econòmics, diguem, no eren un impediment, sempre ho han estat, però no de la manera com ara, jo considero, i vaig viure-ho això, no?, d'alguna manera, es tirava literalment la casa per la finestra, en detriment d'una cosa que per mi és vàlida, imprescindible, que és la imaginació, és posar en marxa la imaginació. Sortosament també, quan vaig començar la Fundació Miró, els pressupostos que teníem per cada una de les exposicions no era enorme comparat amb el d'altres institucions. I jo sempre vaig dir, si tinc això, ho farem això. Si en tinc més, ho farem més. Però si en tinc menys, també ho faré, perquè el que més m'interessa realment és poder fer alguna cosa. És a dir, no demanaré mai més del que tinc, ni tampoc possiblement em conformaré amb menys. És a dir, sabem en què estem parlant.
D'acord, no calen grans pressupostos per fer grans coses.
No, el que cal és tenir idees, ganes d'expressar-les i saber com fer-ho perquè arribi a algú, que en definitiva és el que es tracta, quan estàs fent un treball d'intermediari o entre l'artista i el públic. No?
Algunes reflexions que ens ha deixat en Frederic Montornès, són les 11, amb l'art tothom s'hi atreveix. Doncs bé, a partir d'aquesta frase, d'aquest titular de l'entrevista del Punt Avui, hem desenvolupat una conversa. Frederic Montornès, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Sort
a tu,
en el futur, com no.
Moltes
5 minuts i els Germans del Cable, Premi Trinitat Catassús 2015, o sigui, una altra història per explicar en un altre registre. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.